En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Olot, novament a la cita habitual dels dijous al migdia aquí a l'antena de Ràdio Olot, com és l'En Profunditat, ja ho saben, aquell programa de converses, entrevistes, dieu-li com vulgueu, de la sintonia al 98.1 FM i Ràdio Olot.cat, on ens agrada parlar d'absolutament tots, i això és el principal objectiu des de ja fa unes quantes temporades de l'existència d'aquest programa. Avui, precisament, serà un clar exemple de parlar d'absolutament tot. Avui parlarem segurament d'una malaltia que molts de vostès potser no n'han sentit mai a parlar. Estem parlant de la distròfia muscular congènita per dèficit de marugina. Pot semblar un nom científicament que potser no ens donen moltes pistes i per això, com ens agrada saber moltes coses, avui coneixerem un dels casos i una veu que ens ho pot explicar de primera mà. És l'Olga, mare de la Júlia, i és una de les persones que pateixen aquest tipus de malaltia. Abans de parlar-ne, repassem una xifra que segurament a molts de vostès els impactarà. Aquesta malaltia, a l'estat espanyol, només la pateixen 30 persones. Per tant, estem parlant d'una malaltia minoritària i greu. I pel que fa a Catalunya, en són 8 casos. Un dels casos és el de la Júlia, i avui parlem amb la seva mare, l'Olga, a qui li donem la benvinguda i les gràcies per venir aquí a l'antena de Ràdio Olot. Olga, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Bé, Olga, anem per passos, ara ho explicàvem als oients. L'objectiu d'avui, evidentment, és conèixer una mica el vostre cas, però principalment és, evidentment, parlar de la funció de l'entitat que hi ha al darrere, que ara de seguida ho explicaràs, però també conèixer una mica els detalls d'aquesta malaltia. Anem per pams. La pregunta que segurament es fa tothom a hores d'ara, Olga, què és exactament aquesta distròfia muscular congènita per dèficit de marugina?
Bé, això és una malaltia que afecta bàsicament doncs, a tota la musculatura del cos. Llavors, ja des del naixement, els nens doncs, neixen amb una debilitat muscular amb tot, a nivell de mobilitat, a nivell respiratori, de deglució... Bueno, tot el cos al final està format per músculs i tot es veu afectat.
Estem parlant d'una malaltia minoritària i greu. En el teu cas, Olga, tu tens una filla que pateix aquesta malaltia. Explica'ns una mica el teu cas, és a dir, no sé si, clar, abans que passés aquest cas coneixies alguna cosa d'aquest tipus de malaltia o malauradament pel cas que t'has trobat n'has anat sabent una mica els detalls.
No, clar, jo no en tenia ni idea d'aquesta malaltia. És una malaltia genètica que portem nosaltres en els gens, que passa que és molt rara i realment és molt poc probable que t'ajuntis amb una altra persona que tingui aquest mateix gen i tot i així només hi ha un 25% de probabilitats de que el fill ho pateixi, no? Llavors és realment molt una cosa molt estranya que el nen surti amb aquesta malaltia. Llavors, clar, no n'havien sentit a parlar mai, sí que havíem sentit a parlar de la distròfia muscular, però n'hi ha de molts tipus i aquest és d'un dels tipus més raros, no? Llavors, bueno, l'embaràs va anar tot molt bé i ja just al néixer el pediatre ens va dir que no ho veia normal, no? Que era un bebé que no es movia, li va costar un dia plorar, no plorava, era molt curiós tot plegat. Llavors, a partir d'aquí van començar tot un seguit de proves, tot molt complicat, perquè és molt difícil de diagnosticar també, no sabien què passava, tot sortia bé, no veien cap problema, fins que vam acabar Sant Joan de Déu i allà ens van acabar de fer un diagnòstic.
Evidentment no és una situació gens fàcil, Olga. Ara, per posar en context una mica la gent, la Júlia quants anys té?
Ara en té 11.
Clar, no sé si després d'aquests 11 anys, no sé si hi ha hagut millores, no millores, perquè ho entengui la gent una mica, és una malaltia que no sé si avança més, menys, quin és el comportament?
Clar, en el nostre cas, ja des de naixement, ella té un grau bastant sever, ja la mobilitat estava molt reduïda, hi ha nens que de naixement no ho noten i llavors, a mesura que es van fent grans, pues, ho van veient més, no? Hi ha com molts casos molt diversos i el nostre és dels que més afecta al final, no? I llavors, pues, bueno, ella al naixement sí que movia una mica més les cames i els braços, una mica més cara, i sí que em passava, a l'inici ella feia una mica de pit, tot i que no tenia suficient força i acabàvem fent amb biberó, però bueno, això a poc, pues, hem anat perdent, no? la deglució l'hem anat perdent, la poca mobilitat que teníem de cames o de braços, i ara pues, està pues, bàsicament amb, pot moure molt poc les mans, i bueno, el nivell respiratori ara a la nit necessita respirador per dormir, i bueno, l'esquena se li ha anat corbant també perquè la musculatura de l'esquena no li aguanta suficient, llavors el fet d'estar sentada ja duia suports a les cadires en laterals d'esquena, però tot i així se li ha anat cobrant l'esquena, hem hagut de fer l'operació d'escoliosi d'esquena, bueno, se li han anat retraient les cames d'estar tot el dia sentada, no les pot estirar, és tot un seguit. A nivell digestiu també hem acabat posant-li un botó que s'alimenta directament a l'intestí, perquè primer li passàvem a l'estómac, però ho vomitava tot, llavors bueno, al final vam acabar posant un botó directe a l'intestí, que així no ho vomitava, i bueno, és tot anar-se adaptant a ella.
Clar, com és el dia a dia, Olga, perquè la gent que ens escolta ens ho imagini, perquè evidentment la Júlia necessita evidentment atenció, el dia a dia la Júlia necessita un suport constant, no?
Sí, ella necessita una persona 24 hores al seu costat. Ella a nivell cognitiu no té cap problema, és molt, molt espavilada, molt viva, molt madura, molt divertida també per qui la conegui. I a nivell de parla tampoc té cap problema, o sigui, ella bàsicament es comunica molt, parla molt, observa molt i es queda amb absolutament tots els detalls, és com un llibre aquesta nena. I, bueno, clar, a nivell, ella segueix l'escola normal, llavors a l'escola té un suport d'una vetlladora tot el dia i després aquí a casa també per fer els deures, per fer qualsevol cosa. Ella fa esport adaptat, aquí a Olot hem creat un grup de bòquia també, i bueno, és un esport adaptat que ara començarà a fer competicions a nivell espanyol i també necessita doncs, una persona no, que l'acompanyi en fer bueno, qualsevol cosa. Ella al final et va dient i tu fas de mans, de les seves mans.
Mm-hmm. Al llarg d'aquests 11 anys, abans parlàvem evidentment de que la vida us ha fet allò, diguéssim, aprendre de seguida, referent a aquesta malaltia. Com a mare, Olga, evidentment ara parlarem d'Impulsa, d'aquesta entitat que treballa per la millora del dia a dia, precisament de les persones que pateixen aquest tipus de malaltia, però per exemple, no sé si a nivell personal has conegut altres casos, evidentment heu rebut ja sigui consells, més detalls de com fer millor, per dir-ho d'alguna manera, el dia a dia al llarg d'aquests anys, Olga?
Bueno, la veritat és que al principi et sents molt sola i molt perduda perquè no coneixes a ningú igual que tu amb la mateixa malaltia. Llavors els metges tampoc la coneixen, aquesta malaltia, i vas molt perdut, crec que tant tu com els metges, no? I al final, des de Vall d'Hebron, vam començar a aconseguir contactar amb una altra família, igual que nosaltres, i amb aquesta família, que són de Barcelona, doncs, bueno, ens vam fer molt de suport, no? Al final és algú que està igual que tu, tenen la mateixa edat les nenes, hem fet com pinya, molta pinya, i amb aquesta família doncs, vam decidir doncs, trobar més gent, intentar trobar altres famílies, que en aquell moment el Facebook ens va ajudar moltíssim a contactar amb aquestes famílies a nivell de tot Espanya. I també doncs, amb aquesta família doncs, vam decidir crear l'associació que hem creat, que és Impulsa't, i poder reclutar el màxim de famílies també per donar-nos suport. Tenim un grup on allà doncs, anem compartint experiències o coses que ens han funcionat, coses que no ens han funcionat, i també al final nosaltres pues, els hi diem, no? Els nostres fisios o els nostres metges, mira, m'han dit això, mira, m'han dit allò, al final és una mica anar-nos passant informació entre nosaltres, fins i tot amb famílies d'Estats Units hem anat parlant i d'altres països que també ens anem compartint informació.
Podríem dir que sou persones autodidactes en aquest aspecte.
Ara
la nombraves l'entitat d'Impulsa't, una mica perquè la gent ho conegui, ara ho feia 5 cèntims, entenc que sou un grup de famílies, evidentment que lluiteu per la millora del dia a dia dels vostres fills, en aquest cas, o de casos que tingueu propers, una mica com treballeu, és a dir, evidentment, suposo que l'objectiu és obtenir recursos per cada vegada investigar més i que aquesta malaltia se sàpiga més coses i alhora hi hagi unes possibles millores. Entenc que un dels objectius és aquest?
Sí, l'objectiu principal és la investigació de la malaltia. O sigui, són molt pocs i aquí no hi ha cap mena d'investigació per aquesta malaltia. Llavors, el nostre objectiu principal va ser que algú es mogui per fer alguna cosa per nosaltres, no? Llavors, vam tenir la sort que jo estava en un entorn on tenia gent dins del món científic, amb amics que treballen en la investigació i tenien coneguts. I, bueno, gràcies a ells pues, vam aconseguir contactar amb gent que ha iniciat investigacions d'aquesta malaltia, doncs gràcies a això, a Impulsa't. Nosaltres, clar, el nostre finançament que aportem no és potser d'uns 30.000 euros l'any, no és una gran quantitat, no?, per aconseguir tirar endavant una investigació, però també amb aquest grup han aconseguit doncs, ajuts europeus i coses per seguir tirant endavant les investigacions, que ara mateix n'hi ha una que s'ha iniciat a Vall d'Hebron i una altra que s'ha iniciat amb en Marc Güell a la Pompeu Fabra. I llavors també un altre dels objectius és donar visibilitat a la malaltia i crear un registre de pacients de l'estat espanyol, que hem iniciat també l'estudi de l'evolució de la malaltia, de història natural.
Si tirem una dècada enrere, aquests 11 anys ara que comentaves que té la Júlia, abans comentaves que al principi et sents molt sol, evidentment no saps res del que t'acaba d'arribar a la vida. No sé si creus que ara, una dècada després, les coses van avançant i que cada vegada us sentiu més escoltats en aquest aspecte.
Bueno, més escoltats no ho sé. Més escoltats entre nosaltres, que ens donem suport. Veiem que aquestes investigacions tiren endavant. Fem una trobada anual cada any amb els investigadors i totes les famílies a Madrid. Aquest cap de setmana ens toquen a Madrid. Ens trobem allà totes les famílies, els investigadors que estan tirant endavant això, ens comparteixen les seves evolucions. Però, bueno, més enllà d'aquí, clar, a nivell particular que diguéssim, bueno, la Júlia, la malaltia va avançant i sí que és veritat que tenim més suports respiratoris, tenim, bueno, a casa tenim un hospital muntat, jo crec que tenim més màquines que l'Hospital d'Olot, tenim màquines que fabriquen oxigen en moments en què ens encostipem, doncs necessita oxigen, tenim màquines per ajudar a tossir, treure el moc, per aspirar els mocs, tenim molta cosa aquí a casa. Però, bueno, tenim un suport també 24 hores d'un metge d'un equip de pal·liatius de Vall d'Hebron, que això és el que més tranquil·litat ens ha donat amb diferència, perquè hem tingut moments de patir, de no saber què fer, de no saber on anar, de voler anar a Vall d'Hebron i que et vingui una ambulància i et digui no, tu pertanys al Trueta. I jo no, però és que la meva nena només la coneixen a Vall d'Hebron i allà saben com reaccionar i haver de barallar per moltes coses, que bueno, a poc això s'ha anat, la tranquil·litat aquesta personal de poder parlar amb un metge 24 hores ens ha donat amb molta calma, no? Jo crec que el que més.
Clar, ara vas comentant, eh? Mica en mica es van fent passets endavant, ara com comentes, per exemple, a Vall d'Hebron, doncs sí que sembla que hi ha una evolució, evidentment estem parlant d'una malaltia minoritària, i ho tornem a repetir per la gent que s'ha incorporat ara a l'entrevista, 30 persones la pateixen a l'estat espanyol, 8 a Catalunya, i així a nivells generals una de cada 100.000 persones pateix aquesta malaltia greu. Olga, ja per anar acabant, clar, ara ho comentaves, la vida a casa, també, suposo que la gent s'ho deu pensar. Com deu ser a casa? Entenc que sou més d'un fill a casa, la Júlia té germans, germanes?
Té un germà petit, sí, que té 6 anys.
Clar, la relació amb el germà, evidentment, té 6 anys, ara ja comença potser a veure, no?, com quina malaltia pateix la seva germana. No sé com és la vida, Olga, a casa, amb aquest aspecte, amb el germanet petit de 6 anys, no sé si és una relació allò totalment normal,
sí, evidentment. Sí, és una relació, clar, per ell és lo normal, no, la Júlia? A més, ell va néixer quan va començar el Covid, que ens vam confinar, nosaltres vam fer un confinament molt bèstia, ens vam tancar durant 2 anys aquí a casa, i el nen era un bebè en aquell moment, i els seus primers 2 anys va néixer confinat a casa amb la Júlia. Llavors, Clar, aquest nen, ara que el vam treure al carrer, al poble, va veure gent com ell, nens que caminaven, li feien por als nens al carrer. O sigui, per ell el normal era la Júlia i la seva cadira, no? I al Bernat realment li ha costat molt relacionar-se amb altra gent, amb altres nens. Ara ja està, ara ja té 6 anys i ha millorat molt la cosa, no? Però és veritat que el Bernat, quan fem aquesta trobada anual a Madrid, que ens trobem totes les famílies amb la mateixa malaltia, ell se'l veu super a gust, super content, parlant amb tots, vull dir, està habituat a això i per ell és lo normal, no? L'ajuda quan vol, sap com fer moltes coses de la Júlia, sap com parar màquines, com encendre-les. Quan ella demana ajuda de moure-li les mans o els braços o les cames, ell sí, bueno, també té moments d'estar rebelde i dir que no la vol ajudar, no? Però ell col·labora també i sap com fer les coses.
Mira, és una part també curiosa, no?, del dia a dia a casa. En Bernat, qui sap si en un futur, no sé, Olga, té aquesta intenció de dedicar-se al camp de la investigació, mira, perquè ja ho comentes, que ajuda la seva germana, mira, que potser no sigui el cas, evidentment, ajudant a la Júlia. Per últim, Olga, acabant de parlar de l'entitat d'Impulsa't, per la gent que ens escolti, vulgui fer algun cop de mà, obrim el micròfon de Ràdio Lot, no sé si ens pots explicar com ho pots fer-ho, com posar el seu granet de sorra en aquesta investigació.
Amb Impulsa't, bueno, tenim la web, que és impulsa't.org, i aquí pots fer o donacions puntuals, econòmiques, o et pots fer soci, que al final per nosaltres els socis són els que ens donen una estabilitat i ens fan poder tirar endavant, no? Els que donen una aportació mensual o anual. A més, ara l'associació és d'entitat pública i et desgraves un 80% amb la declaració de la renta, o sigui que si tu dones 10 euros al mes, nosaltres rebem aquests 10 euros al mes, però tu a la declaració et recuperes un 80%, per tant, només acabes donant 2 euros al mes. I això, el que ens ajuda molt és tenir socis que ens donen una estabilitat a l'associació per seguir endavant.
Doncs així queda dit, aquí a Ràdio Lot, evidentment, la gent que ens escolti, doncs ja ho sap, per posar una mica el seu granet de sorra a través d'Impulsa i, evidentment, ajudar a persones com la Júlia, que pateixen aquesta distròfia muscular congènita per dèficit de marosina, en la qual avui hem descobert una mica més del que tracta aquesta malaltia, evidentment, com és el seu dia a dia i conviure amb ella. Per això agraïm molt a l'Olga, la mare de la Júlia, i d'en Bernat també, que n'hem parlat d'ell. Olga, gràcies avui per passar per Ràdio Lot, explicar-nos una mica la vida de la Júlia. Transmet molta valentia, ja ho diré bé, i sobretot des d'aquí a Ràdio Lot enviem una forta abraçada a la Júlia, també a tota la família, i tant de bo, mica en mica, la investigació en el marc d'aquesta malaltia minoritària i greu arreu del món, doncs vagi avançant i pugui arribar a millorar la vida i molt de persones com la Júlia. Olga, gràcies per passar a Ràdio Lot, abraçada enorme a la Júlia i també a en Bernat, i gràcies avui per explicar-ho tot plegat aquí a Ràdio Lot.
Gràcies a vosaltres.
Doncs així tanquem l'en profunditat d'avui, coneixent aquesta història, la història de la Júlia, de la veu de la seva mare, l'Olga, de la distròfia muscular congènita per dèficit de marosina. Tant de bo aquestes xifres que hem comentat avui, malaltia que pateixen 30 persones a l'estat espanyol, 8 a Catalunya i una de cada 100.000 al món, doncs evidentment siguin petites, i si ho són, doncs que la vida de les persones que pateixen aquest tipus de malaltia cada vegada sigui millor. Nosaltres tornem dijous vinent amb més històries aquí a l'En Profunditat. Adéu-siau.
En Profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.